Segueix-nos a les xarxes socials. @RadioSabadell. Matí, a Ràdio Sabadell.
Cal Enredes.
Mira, que la vida no és blanc o negre, i tant se val si ets nen o nena, si no tens la llibertat per escollir tot allò que et fa gaudir.
I avui volem trencar binarismes, volem reivindicar els drets de les persones plurisexuals i reclamar tolerància zero envers la discriminació per orientació sexual. I ho fem tot just quan queden menys de 24 hores perquè se celebri el Dia de la Visibilitat Bisexual, que arriba tots els anys el 23 de setembre. I per parlar de tots aquests temes, però també de la diversitat d'activitats i mirades que hi ha al col·lectiu LGTBI, el que fem és connectar amb diferents integrants i promotors de Cal Enredes. Primer, comencem presentant a la coordinadora de l'entitat, l'Alba Barbé. Bon dia, com va?
Hola, molt bé.
Teníem moltes ganes de parlar amb vosaltres per recordar també una mica els oients, no? Aquells més despistats. Explica'ns o recorda'ns una mica la filosofia de Cal Enredes, no? I quins són els vostres objectius, les vostres línies d'actuació.
Cal Enredes és un espai de promoció, de sensibilització, d'atenció i amb el col·lectiu LGTBI dins de l'entitat Actua Vallès, que treballa en diverses línies, m'atreviria a dir en quatre línies principals des del 2018. Una és atenció, informació i acompanyament a persones LGTBI i denúncies davant de situacions de discriminació. L'altra és sensibilització en temes de diversitat sexual i de gènere. L'altra és implementació i promoció de polítiques públiques LGTBI. I per aquí podríem anar seguint, perquè n'he dit quatre i me n'he juntat dos en una.
I escolta, heu crescut molt des del 2018. Com va? Creieu que cada vegada doncs, la gent de la ciutat us coneix més, que ja teniu doncs, tota una línia d'actuació, no?, en aquest sentit?
Doncs m'atreviria a dir que Cal Enredes ha fet un creixement molt exponencial en aquests tres anys, ja quasi de vida, o tres anys. Va començar sent un projecte d'entitat d'Actua Vallès i ha fet com una explosió de petits nuclis d'interrelació connectats que s'han anat ampliant també en cada espai de suport, d'especialització, s'ha anat ampliant. Aquí tindreu, i ara ho presentaràs, ha crescut el nucli de transfamílies, un conjunt, un grup de familiars de persones trans. Està nascent el grup de joves LGTBI, que elles mateixes ja en parlaran, ells en concret, el Noah i l'Àlex, aquí. I el projecte, amb aquests anys, ha anat prenent cada cop més envergadura a nivell de transversalització del projecte a Sabadell, amb múltiples fronts, des del programa Sabadell Coeduca, amb la translaboral, amb grups de suport a persones refugiades LGTBI, que s'amplien molt. També tenim vies d'implementació a nivell de Generalitat de Catalunya, de propostes d'implementació en tema de polítiques públiques i el programa català de refugi. Hi ha hagut com forces línies que han anat creixent al llarg d'aquests anys i que s'han consolidat com un referent a nivell municipal, però també a nivell català, m'atreviria a dir, perquè estem dins del Consell Nacional LGTBI i també, doncs, creix en aquest sentit.
I amb iniciatives interessantíssimes, com per exemple la Translaboral, no?, que també va situar la nostra ciutat en tot el mapa, no?, jo crec, de, no només Catalunya, sinó de l'estat espanyol. I com comentaves, doncs, el projecte va creixent, es va escampant, és molt orgànic i també demostra la diversitat, no?, de mirades que teniu dins de Cal Enredes. Nosaltres el que fem ara, com deies, és anar presentant alguns dels motors impulsors d'aquesta entitat. Bon dia, Àlex i no? A vosaltres perteneixeu doncs, al grup de joves, no? De Cal Enredos. Expliqueu-nos, Àlex, primer tu, que ets l'encarregat, no? Com funciona, quin és l'objectiu, no? I com està creixent també doncs, aquest grup?
Bueno, bon dia a totes.
Bon dia.
Pues la veritat és que ara ja al setembre ja ens estem posant més en marxa i just juntament també amb el Noah, que també estava aquí. Bueno, vam estar parlant un dia així, com una conversa de bar, que se'n diu, parlant sobre els nostres drets, els nostres neguits, com a joves dins del col·lectiu LGTB, i la veritat és que coneixíem a molta gent que compartia totes aquestes vivències i vam decidir, doncs, per què no impulsar un col·lectiu de joves aquí a Sabadell, juntament amb Cal Enredos, per seguir lluitant i, bueno, i procurar també un espai de trobada segura entre nosaltres, conèixer-nos, teixir xarxa i, bueno, fer cosetes.
M'encanta això de teixir xarxa. No, a veure, explica'ns tu, per què t'has implicat en tota aquesta defensa? Què és el que t'aporta? Què és el que vols aconseguir? I sobretot, expliqueu-nos després tots dos quin és l'ambient que s'hi respira, no? Suposo que ja heu fet com una petita tribu i que potser també pot ajudar altres joves, no? A que s'animin i que vinguin i que us coneguin.
I, bueno, primer, bon dia.
Bon dia, Noa.
I a veure, jo és que estava una mica en aquella conversa de bar, no? I és això, estàvem parlant sobre hòstia, què podem fer nosaltres, els joves i les joves, dins de tot això, no? I què és quines ganes tenim nosaltres de militar, de fer accions, de moure'ns una miqueta. I va ser això el que que vam començar a veure que estàvem totes d'acord, que totes opinàvem el mateix, i vam dir, pues, pa'lante, anem a fer un grup o sí, un col·lectiu, i de moment, bueno, pues, som unes quantes ja.
Quantes sou, a veure, més o menys, i cada quan us reuniu, a on, de quins temes parleu, què és el que més us preocupa?
Sí, ara mateix estem creant bases, bases del col·lectiu en relació a com volem que sigui de manera interna, o sigui, autogestionada, que sigui assembleari, etc. Perdó, que tinc el gos per aquí. I això, hi som unes 14, no sé.
Sí, més o menys, devem ser unes 14-15 persones que estem de moment impulsant tot això.
I Àlex, explica'ns també les mirades, no?, d'aquesta quinzena de persones més o menys, els neguits i aquestes bases, no?, cap a on voleu anar, quin és el camí que voleu recórrer?
Clar, totes més o menys tenim, si fa o no fa, el mateix rang d'edat i bueno, tenim una diversitat completament, ja sigui tant de gènere com sexual, i és una cosa que cada vegada, pues, ens agrada més, no? Perquè sí que és veritat que nosaltres, pues, ens relacionem amb gent més afí, pues, per exemple, Noa i jo coneixem moltes persones trans i potser no coneixem tantes d'intersexuals, per exemple, no? I és una cosa que volem anar expandint i que la gent donar a conèixer a la gent i que, pues, que la gent s'animi.
Vosaltres sou molt joves. Creieu que cada cop estem més a prop de la normalització o encara queda lluny?
A veure, digues, Noa.
Deixa la pilota, Noa, vinga.
Sí, jo crec que en part sí i en part no. O sigui, crec que entre... Clar, és que entre l'entorn en el que ens movem nosaltres està molt normalitzat. O sigui, clar, la nostra perspectiva dins del nostre grup o com vulguis dir-li, de col·legues i tal, està molt normalitzat, però llavors surts fora d'aquí i depèn d'on vagis, sembla que estiguem anant enrere també en alguns aspectes. Llavors...
És picar pedra cada dia, no? I intentar, doncs, millorar i lluitar per reivindicar, doncs, tots aquests drets. Suposo, Àlex, que on trobeu moltes vegades dificultats és el món laboral i també el món educatiu.
Sí, totalment. Vull dir, hi ha un desconeixement sobre el tema molt, molt gran. I jo almenys parlo ja des de la perspectiva del col·lectiu trans, que sobretot en el món laboral estem, hi ha moltes, molts entrebancs i costa molt trobar feina.
Mm-hmm. Doncs nosaltres el que fem ara doncs, és parlar amb la Maria Antònia, que també, doncs, com comentàvem, pertany al grup Transfamílies, un dels que està creixent molt. I Maria Antònia, a veure, que tenim molta curiositat, explica'ns com funciona, cada quan us reuniu i quines dinàmiques treballeu.
Val, és un grup que som més de 20 famílies, 20 i tantes, que som pares i mares de nens i nenes des de 4 anys fins a 30 i pico, hi ha de tot. I es tracta de que ens trobem doncs, un cop al mes com a grup, diríem, encara que cada 15 dies fem alguna xerrada amb algun professional, que això ens ho facilita l'Ajuntament, i des de diversitat i gènere, feminismes i diversitat i gènere, diríem, pactem quines persones ens interessen que vinguin per fer-nos formació i informació, perquè no volíem ser únicament un grup de tertúlia, entre cometes. Sí que fem això doncs, cada mes, a part de que tenim un grup de WhatsApp, que anem parlant de coses i tal, però fem aquestes reunions que són interessants perquè sempre surten dubtes, pors, problemes amb què es van trobant pares i mares, doncs anem trobant pares i mares.
I quins són els temes que més preocupen o els dubtes, no?, que tenen per una banda els pares i per l'altra també els fills?
A veure, el tema fills, clar, depèn molt de, hi ha aquesta diversitat que parlaven el Noah i l'Àlex, no? Els pares i mares depèn molt de l'edat, també, i del temps que fa que són conscients d'aquest tema, d'aquest canvi. Si són molt petits, doncs tenen pors de què passarà, de si ho estan fent prou bé, de cap on han d'anar, cap on han de dirigir els seus fills i filles. I si són més grans, clar, de vegades són adolescents, en el tema adolescència, que sempre ja és com una mica més complicat, i barregem tot això. Els pares i mares sempre volem que els fills doncs, estiguin tan bé com sigui possible, i a vegades, amb els que ara són més joves, van fent el trànsit abans i com amb més seguretat, però en canvi, amb fills i filles més grans, que potser també ho han fet més tard, potser encara no troben bé el seu espai. També hi ha pares i mares que es lamenten, entre cometes, de que en el seu moment no van saber llegir tot això que passava, perquè eren també altres temps on, com deia ara el Noah, clar, cada vegada està més normalitzat. I si tu no estàs en un ambient on és un tema tan corrent o acceptat, sí que pots apropar-te a altres ambients, però fa uns anys era impensable i els mateixos nois i noies ja no donaven el pas perquè ja s'ho quedaven retingut. Clar, aquests que han fet un trànsit amb 25, 28 anys, aquí també hi ha aquesta, no angoixa, però aquesta preocupació de pares i mares de dir, ostres, quina llàstima, no sabíem què passava. Però bueno, esperem doncs, que cada vegada també a l'haver-hi aquest grup i amb tot el que s'està fent hi hagi més difusió.
Per això és tan important, no?, comptar doncs, amb una entitat com Cal Enredos, no?, que ofereix doncs, totes aquestes propostes amb aquesta diversitat d'opinions, de dubtes, no?, de famílies i també, evidentment, amb tots aquests professionals, no?, que també aporten aquella informació necessària que a vegades doncs, les famílies no tenim. Per exemple, doncs, ens proposeu un taller adreçat a noies trans. Escoltem, si us sembla, a la metgessa de família i terapeuta i sexòloga, Laura Clotet, que ens explica també en què consisteix.
Hola, bon dia. La veritat és que el taller de sexualitat per dones trans va sorgir des de les trobades de transfamílies, que hi ha una mica la percepció de que les persones joves que han fet un trànsit els dificulta més l'iniciar, no?, una vida afectivo-sexual saludable i em van demanar si podia moderar una mica aquest taller, en la mateixa línia que s'havien fet ja d'altres tallers a Cal Enredos per persones trans, però en aquest cas específicament per dones trans. Llavors jo estic encantada de que m'hagin convidat a fer aquest taller i la idea és una mica treballar des de l'acceptació del cos, des de les pràctiques, que les pràctiques no tenen gènere, des de les inseguretats, des dels tabús, i intentar enfortir una mica tota aquesta seguretat i donar eines perquè tant una relació afectiva com una relació sexual pugui ser satisfactòria, donar eines per saber dir què vull i què no vull, com ho vull i quan he de dir segons quines coses, i espero i desitjo que realment pues, les dones trans que s'apuntin surtin amb aquest coneixement d'elles mateixes que els permeti enfrontar, no?, qualsevol relació que vulguin començar, ja des de l'afectiva o més sexual.
Ah, Maria Antònia, suposo que molt interessant, no?, pel que explicava, no?, per treballar doncs, aquesta acceptació del cos, de les inseguretats, parlar tots els temes aquests dels tabús i sobretot doncs, a donar eines, no?, per tenir una relació sexual i afectiva doncs, adient, no?
Sí, sí, n'hem d'aprendre molt. Pares, mares, fills, filles i la societat en general.
Totalment. Escolta, també us volia preguntar a tots vosaltres, clar, demà, com comentàvem, és el Dia Internacional de la Bisexualitat. Què en penseu? Creieu que encara, doncs, a dia d'avui, és necessari marcar en el calendari doncs, jornades com aquestes, precisament potser per parlar, no?, de la invisibilitat a vegades de determinats col·lectius? Alba?
No, diverses coses al tinter. D'una banda, just preguntes a la persona que és menys poc forofa dels dies commemoratius. Soc bastant poc forofa d'accions de caràcter folclòric. Crec que juguen un doble paper. Per una banda, comencem pel pro, són necessaris dies commemoratius que recordin aquelles que no se'n recorden de la visibilitat de certes lluites i ajuda a aglutinar, a crear sinergies entre diferents col·lectius i entre diferents espais de lluita i col·lectius. I jo crec que en això és necessari. L'ocupació del carrer, l'ocupació de les xarxes, de teixir estructures, de teixir també sentits i significats de relació entre lluites, però d'altra banda, a vegades mermen o acaben deixant la visibilitat per certs dies folclòrics i no posant les forces, les poques forces que tothom té en el seu quotidià boig, laboral, etc. Jo sóc de les que penso que cal posar les forces en transversalitzar aquestes lluites i aquestes visibilitats en el quotidià i fer feina de formigueta no per un dia en concret, sinó per anar inserint-se en cada un dels quotidians dels municipis. Això és una banda. D'altra banda, jo diria una cosa, si em permets, que és que ara has abordat el tema de la sexualitat entre dones trans. Jo crec que aquí hi ha un parell de noies trans que poden parlar amb molt més coneixement de causa, com a nois, però sí que una de les coses que es repeteix, com ha dit la Maria Antònia, és el gran problema de que les noies trans juguen amb un desavantatge molt gran, que és que el cos de la dona trans, d'una banda, està hipersexualitzat, és a dir, es vincula la dona trans a la prostitució, al vici, a l'exotisme, és a dir, aquest exotisme de tenir en els dos cossos algo que és molt somni eròtic del pensament heterosexual, de posseir en un sol cos un home i una dona, en el sentit purament simbòlic del terme, i d'altra banda, en l'establiment de relacions afectives, a més curt termini, mig termini, però amb relacions més serioses, de desenvolupar un vincle afectivo-sexual més permanent, les noies trans juguen amb molta desavantatge per al gran tabú que hi ha entorn l'homosexualitat, en concret entre els homes heterosexuals i fins i tot entre dones lesbianes, que és el gran públic, entre cometes, de la sexualitat i l'afectivitat de les dones trans. També hi ha un tabú encara molt gros entre dones lesbianes sobre les dones trans i amb això juguen amb desavantatge i acabem mermant entre totes la seva autoconfiança, la seva autoestima, i crec que precisament l'autoestima necessita tot un entorn per sostenir-se, i aquí convido a que comencem a fer feina entorn al què és ser una dona, comencem a repensar-ho i comencem a incloure el cos de les dones trans en aquest què és ser una dona, també des de les escoles des de petites i des del professorat.
Feina, tenim, Alba, en aquest sentit, però evidentment doncs, d'això es tracta. Maria Antònia, a més, necessitem que ens facilitis el mail, perquè potser hi haurà moltes famílies que voldran participar o que voldran rebre informació d'aquestes activitats tan interessants que organitzeu. Explica'ns què hem de fer si volem doncs, afegir-nos.
Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que és transfamiliassabadell, la S de trans i la S de Sabadell es mantenen, per tant és transfamília Sabadell tot junt, amb dues S, @gmail.com.
I així doncs també podríem afegir també un altre correu, perquè que jo crec que els poden buscar a Google, però si no és calenredus@actuavallès.org. Aquí, a més, som molt actius a les xarxes, tant a Instagram com a Twitter, a Facebook, i que segurament doncs, podreu doncs, buscar tota la informació adient. Maria Antònia i també doncs, a l'Àlex i a Noa, us volia preguntar per el tema que també li comentava doncs, a l'Alba, no? Aquest doncs, mercat en un calendari doncs, a jornades com aquesta, no? Per visibilitzar doncs, el col·lectiu bisexual, que a vegades també no en parlem gaire, no?
Bueno, jo estic una mica com l'Alba, que a mi el tema de calendaritzar certs dies no és que estigui gaire a favor, però sí que és necessari. De moment, a dia d'avui, crec que és necessari per donar una visibilitat a una part del col·lectiu que està molt poc visibilitzada. I jo parlo com a noi bisexual, que el tema de la bisexualitat està molt invisibilitzada, primer perquè o s'assumeix que ets un viciós, o bé que encara estàs dins l'armari, d'aquest armari entre cometes, i que no t'atreveixes a sortir. I crec que és algo completament erroni, que les persones bisexuals existim igualment i que no vol dir que siguem gais i no ens atrevim a dir que som gais per por.
Noa, explica'ns tu també si estàs d'acord, no?, amb tots aquests estigmes, prejudicis que encara tenim.
A veure, jo també estic d'acord amb el que han dit l'Alba i l'Àlex. Crec que la lluita ha de ser cada dia, o sigui, s'hauria de visibilitzar cada dia, però sí que és cert que potser cada dia, o sigui, és algo que no donaríem abast de visibilitzar tot cada dia, no? Perquè emocionalment o ja com a individuals potser seria una càrrega molt, molt elevada. Però sí que és veritat que ficar un dia al calendari no implica, per mi almenys, fer una festa o fer una reivindicació momentània que el dia següent ja ens n'hem oblidat, saps? Jo, com l'Àlex, bueno, no sé si sóc bisexual o no, estem aquí com en
revisant, no?
Exacte. Però sí que és veritat que el comentari de, dius això perquè segurament ets gay i no t'atreveixes, o al revés, amb les lesbianes, amb dones que són bisexuals, el comentari aquest de, bueno, estàs al mig de la carretera, però ja veuràs com t'aniràs cap a l'altra cera, acabaràs sent lesbiana, també s'escolta moltíssim. I és cert, com diu l'Àlex, hi ha moltíssimes persones bisexuals, o almenys hi ha més gent que s'atreveix a dir que és bisexual. Perquè sí que és veritat que abans encara hi havia més aquest fet de viciós, no? És perquè ets un viciós i ja està. Saps?
Maria Antònia, Alba, que volies afegir alguna cosa.
Una cosa que volia matitzar també per a aquelles persones que ens escolten és que una de les coses que confonem a voltes és la bisexualitat com una etiqueta, més enllà de com una posició política. I la bisexualitat, m'atreviria a dir, que fins i tot no té relació pròpiament amb les teves pràctiques sexuals, és a dir, quants homes heterosexuals tenen relació amb altres homes a zones de cruising, no? I a més continuen dient que són heterosexuals i amb el tabú de l'homosexualitat tenen pràctiques bisexuals. Una cosa és quina és la teva pràctica i què fas en el llit, i l'altra és com et posiciones políticament. Llavors, m'atreviria a dir que fins i tot hi ha moltes noies que som lesbianes i que podem tenir pràctiques bisexuals, no? Són coses com a part. Una cosa, quan parlem de bisexualitat, de lesbianisme, de heterosexualitat, parlem de posicions estratègiques en un marc de relacions que sovint són molt violentes per persones bisexuals, lesbianes i gais, no? Llavors, o queers, o pansexuals, o asexuals, o el que faci falta, i aquí sumem totes les lletres, no? Però de dir, la bisexualitat, més enllà d'una etiqueta o més enllà d'una pràctica sexual, és una posició política, estratègica i ètica en relació a les teves pràctiques emocionals, no? I això sí que ho volia dir molt clar, que és una posició ideològica més enllà d'un marc identitari i d'una pràctica sexual.
Maria Antònia, vols afegir alguna cosa per tancar doncs, aquesta entrevista?
Doncs mira, sí, t'afegiré que si ens remuntem al Dia de la Dona Treballadora, va sorgir per uns motius, no? Per unes causes. Si haguessin estat les dones, no haguessin estat silenciades, haguessin tingut els mateixos drets que els homes, evidentment això aquest dia no s'hagués imposat, igual que els dels homes no existeix. Llavors jo penso que tota aquesta realitat han de lluitar encara molt. Si les persones, la societat en general, ho acceptés com una normalitat, doncs aquests dies ja no existirien.
Però com avui doncs, hem demostrat i com ho veiem cada dia, encara doncs, queda molta lluita per endavant per aconseguir doncs, aquesta plena normalitat i que cadascú estimi i sigui com vulgui. Una abraçada a tots ben forta i a vosaltres us diem això, que els seguiu a les xarxes socials que segurament us sorprendran amb la diversitat d'activitats que proposen. Que vagi molt bé.
Follow the sun. Which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day.
Al matí, amb Raquel García, treballem per fer-te companyia.